i ha assegurat que aquesta visita no implica cap mena d'endarreriment a cap de les ajudes i a la situació de guerra que s'està vivint. En aquest sentit, explicava aquest tall de veu que escoltareu tot seguit.
Ha hagut una unanimitat de que s'havien d'esperar quin era el paquet de mesures del govern d'Espanya. Un paquet de mesures que ara haurà d'anar en el Congrés dels Diputats, que no sabem si s'aprovarà o no, i un paquet de mesures que ara que els coneixem, perquè encara no tenim ciència infusa aquest govern, són molt faners i gestionant molt. Però avançar-nos en el paquet de mesures del govern d'Espanya, jo li reconec que encara no en sabem.
Tot això, com dèiem, amb la presentació d'aquest projecte per ampliar el metro des del centre de Palma fins aquí a l'Hospital de Son Espases. Les obres està previst que comencin l'any 2029, que acabin el 2033 i que transportin fins a 3 milions de persones.
Gràcies, Sandra Martínez, en directe per aquesta informació, en la que arribem a les 12:05. Tornem a més notícies a la una.
Més informació a ib3notícies.com. A Ciutadella, 100.9. A Menorca, 88.6. El dia a Menorca, amb Clara i Mamí i Pere Gibert.
Aquest dimarts ha aterrat a Menorca el primer avió de la companyia Wizz Air. És una de les novetats més destacades en quant a connectivitat internacional d'aquest mes de març. Amb un vol directe tots els dimecres i tots els diumenges ens obre les portes de poder fer una escapada de 4 dies a Varsovia. La companyia, que és la primera vegada que opera a l'illa, posa a disposició dels clients fins a 15.000 places des d'ara i fins al mes d'octubre. A les portes de la Setmana Santa, de fet, avui a Mossa celebra el tradicional pregó que obre els actes religiosos dels pròxims dies. El destí Menorca i el sector serveis es posa a punt per rebre els primers turistes. Un inici de temporada que, a més, estarem d'estrena i de luxe d'aquí res, perquè viurem la primera edició del gran opening cultural de les Galeries d'Art. Un reclam turístic per atraure visitants fora dels mesos de més calor. Bon dia, amigues i amics. Benvingudes, benvinguts al Dia Menorca i Vetres Ràdio. És dimecres, és 25 de març.
Benvinguts al Dia Menorca.
Bon dia, Menorca.
Benvinguts, benvingudes.
Comença l'espectacle.
Ara.
Avui és el Dia Internacional de Record a les Víctimes de l'Esclavitud, és Dia Nacional dels Trasplantaments i Dia Mundial dels Fiets Sense Netge per commemorar els 9 mesos de vida de dins del ventre matern. En el món gastronòmic és el Dia Mundial del Gofre, una espècie de galeta cruixent en forma de reixeta originària de Bèlgica i del segle XII. A l'edat mitjana es menjaven en els monestirs, els primers els elaboraven artesans a la regió de Flandes.
Nunca pensé en este final.
¿Final? No, el viaje no concluye aquí. La muerte es solo otro sendero que recorreremos todos. El velo gris de este mundo se levanta y todo se convierte en plateado cristal. Es entonces cuando se ve.
¿Qué? ¿Gandalf? ¿Qué se ve?
La blanca orilla. Y más allá, la inmensa campiña verde, tendida ante un fugaz amanecer.
Bueno, eso no está mal.
No. No, desde luego.
és que ens hagin posat a veure ara aquí el Senyor dels Anells en directe, sinó que és que avui també és el Dia Internacional de Llegir a Tolkien.
I això anirà molt bé.
Anirà bé, anirà bé. Pere Gibert, com estàs? Molt bon dia.
Bon dia.
Tu ets de Tolkien, de llibres, de pel·lis, o el món del Senyor dels Anells no és la teva fantasia?
No és que només no hagi llegit mai res sobre Tolkien ni vist cap pel·lícula, sinó que, a més, no he menjat mai cap gofre.
A més, o sigui, avui els dies internacionals...
Desastre absolut.
Desastre, bueno, els 9 mesos que vas estar a la panxa de ta mare.
Així que un dia podem quedar, veure una pel·lícula de Tolkien, menjant gofres.
Clar.
Idò, mira, mira.
Què us sembla?
N'Axel Camarasa, que és
de Tolkien, Axel?
O no?
Què tal?
Has vist pel·lis?
És un planazo.
És un sí, plan. Tu has vist pel·lis o no n'has vist?
Jo he vist algunes pel·lis, com les famoses. Ara ja deuen portar-ne 20...
Bueno, les famoses totes.
Clar, però n'hi ha masses.
No, home, no, vist... masses no tant, eh?
Jo n'he vist unes quantes.
Unes quantes. El Senyor dels Anells.
Sí, sí. D'aquesta saga, ni saga.
Ni saga, de poder,
doncs,
no.
Ja, després
de...
hi arriba un moment que em perdo.
Et perds. Bé, són, sí, hi ha extenses...
Tu ets molt de nissagues, ja ho sabem, tu, senceres.
Jo soc de... Sí, de nissagues de na Sílvia Pons. Com estàs?
Hola, preciosa.
Hola.
I els altres? Me saludes?
Hola, amors, hola, no te posis gelós.
Ah, digue-li alguna en Pere, també bonic, hola, perquè si no...
Hola, carinyot.
Ara, veus? Ui. És que és una monada, aquesta lota. Com estàs?
I bé, carinyo.
Què fas per aquí, a la ràdio?
Mira, vos venia a veure,
a
saludar, he xerrat que xerrava. He sentit que xerrava
de Tolkien.
De nissagues.
Nissagues, sí. Bueno, perquè avui és el dia de llegir a Tolkien. Tu ets fan de Tolkien?
No.
Ah. No tenim cap fan,
som,
eh?
Som un poc com en, Pere.
Ell és en Pere. Sí. Tu, na Sílvia.
Jo soc na Sílvia.
Sí.
No m'han
dit. No t'acaba d'enganxar el
tema.
No
n'heu vist. Tolkien.
Ell és de xerrar
molt, però...
De Tolkien en anglès, de Tolkien...
Sap greu, eh? No poder...
Però escolta'm, saps, tu que saps tot d'aquesta illa, hi ha alguna comunitat d'aquestes friquis de Tolkien aquí
segur
a Menorca?
Que sí,
segur
no,
que
no.
Sí,
ara
o no?
La pregunta de la Clara. Sí. Són preguntes que fa habitualment la Clara que...
Que jo, bueno, faig preguntes com
tots. Es qüestió de fer
tots
una mica de recerca.
Eh que sí?
Jo si no, no la trobaria.
Si, si contactat... no existeix, la Clara, la Sílvia te la fa, eh?
Jo potser ho sé. M'he contactat amb una persona que sé que és fan de, dels Tolkien. Va, et quedes una estona? Vols saber coses de l'univers Tolkien?
I de sa vida.
I de sa vida no sé si te'n diré, però d'en Tolkien sí.
Jo dels gofres.
Tu dels gofres, ja ho he dit, lo dels gofres.
Que va, que avui serem 3 a concurs.
Vinga, cert, que som 3
premi,
a concurs.
Ja millor premi.
Ara me l'invent, cap pega. Resulta que, sabeu per què se celebra avui 25 de març el Dia Internacional de Llegir a Tolkien? I de perquè va ser el dia que es destrueix l'anell únic del Senyor dels Anells a la Terra Mitjana. I per tant, sa comunitat fan de l'univers i de tot el món de J.R.R. Tolkien va decidir l'any 2003 impulsar aquest Dia Internacional per fomentar sa lectura de les obres d'aquest autor britànic. Ses obres mestres són... El Hobbit, El Senyor dels Anells i el Silmarillion, que és obra pòstuma que va editar el seu fill. O sigui, aquesta jo l'he descobert avui. Què et sembla?
Silmarillion.
Silmarillion.
Sembla un menjar.
No sé si ho pronuncio bé, eh?
Té mèrit que hagi sabut dir el nom.
Què et sembla?
Meravella.
Idò, en Tolkien era escriptor, poeta, filòleg, està considerat el pare de sa fantasia moderna, va crear tot aquest món fantàstic, la Terra Mitjana, amb la seva pròpia història, pròpia geografia i amb dos idiomes poc propis, el Sindarin i el Kenya. O Kenya. Si algun fan que m'escolti, perdó, si dic coses maldites, ja me telefoneu aquí en el Dia Menorca, al WhatsApp, i me deis, això no ho has dit bé. Vinga, curiositats. El llibre del Hobbit, un dels més venuts de la història, sabeu que va néixer d'un examen en blanc? I que en Pere s'ha quedat amb una cara.
En blanc ens han quedat.
En blanc, que t'has quedat còmode. Resulta que el senyor Tolkien, que feia feina de professor a la Universitat d'Oxford, un dia d'estiu del 1928 estava a casa seva, feia calor, corregint exàmens, allò que és avorridot, corregir exàmens, i se'n va trobar un que tenia una pàgina totalment en blanc. El senyor ho va trobar tan fantàstic que va estar a punt de posar-li un punt extra, o fins i tot 5, per sa genialitat de deixar una pàgina de l'examen en blanc a l'alumne en qüestió, que va tenir tal genialitat. No sé si vosaltres heu deixat mai un examen en blanc per genialitat o perquè no en teníeu ni idea del que potser s'havia d'escriure. Idò, el senyor li va escriure en un trosset de sa pàgina, en un forat del terra, vivia un hòbbit, una frase sense sentit que li va obrir tot un món infinit, el món dels hòbbits, petits homes que vivien a la comarca amb el mag Gandalf i un grupet de nans.
You've come to journey's end.
És que al final, una pàgina en blanc és el millor escenari per la creativitat.
I sí, no? Has vist.
El no res, no?
El no res.
És el principi de tot.
Mm. Correcte. Resulta que l'obra estava pensada per publicar-se en un sol llibre, però l'escassetat de paper a l'època que va estar escrita després de la Segona Guerra Mundial va fer que es publiqués en tres parts. I el títol original del Senyor dels Anells era S'anell màgic. I ara, estimats, ve la pregunta.
Vinga, va.
Vamos.
Tremol.
En Tolkien primer va crear les llengües inventades i després tot el món fantàstic i els personatges, perquè ell en parlava moltes de llengües. Quants idiomes
14.
Ratllava el senyor Tolkien? J-R-R-R, D-2-D-2. Vam, en Pere diu 8, na Sílvia diu 16, na Excel diu...
14.
14. I de guanya na Sílvia. Vamos. Perquè és sa convidada i perquè és qui més s'acosta al nombre 20. Perquè van, són 20 idiomes que parlava el senyor Tolkien.
Enhorabona, Sílvia.
Enhorabona, Sílvia, te'n vas a Cancún.
El primer dia que ve ja guanya.
Bueno,
la sort de
ser novata. És que t'has quedat molt curt, eh? T'ho has dit 8. Diguem-ne que si després el premi hagués de ser per algú, seria per Excel. Avui no ho tens bé.
És allò que diuen que una vegada en saps un, ja la resta, saps? En saps uns quants idiomes, la resta ja són com molt fàcils.
Venen sols.
Se diuen, però...
En Jordi Fàbregas, que no el podeu escoltar, que està al control tècnic i que ens diu moltes coses d'insorea, però perquè no es vol posar un micròfon en el seu costat de la peixera, diu que això és com si, mira, nosaltres ratllem el mallorquí, el menorquí, l'ibisenc, formentaré, el cabrerenc, jo també el sabadellenc, eh? I tu el terrassenc.
I el terrassenc.
Sant Cugatenc,
sí,
també, no?
I ferrierenc.
I tu el ferrierenc. I en Jordi, com que té una cama de l'ou, una d'escastell i l'altra... Bueno, una Sílvia que vol anar a fer feina, se'n va. Tu tens feina que fer, no?
Evidentment.
El teu programa, que avui has d'anar a gravar i que et podrem veure a quina hora a la televisió.
Va, a partir de les 5, en els 5 dies.
En els 5 dies, na Sílvia Pons, amb algun tema que tingui a veure amb Tolkien, no.
Crec que avui no.
Avui no.
Però estic a punt d'anar a la reunió, vull dir que en breu us ho conto.
Val, si hi ha algú que mos escolti, que sàpiga que existeix a Menorca una comunitat del Senyor dels Anells de Tolkien, que ens telefoni perquè na Sílvia els hi vagi fer avui un reportatge al WhatsApp del Dia Menorca. És aquest.
628-746-986.
Una altra vegada.
628-746-986.
Aquest és el principi del nostre programa i ara us explicarem els nostres continguts. El que passa que tenim una novetat de darrera hora que no sabem què ben bé passarà, però teníem confirmada una entrevista amb el director general de la cadena d'hotels RTM, en Willy Díaz Aliaga, perquè aquest divendres obren els hotels RTM Cala Galdana i també RTM Carlos per la nova temporada turística. Volíem saber quines són les previsions d'aquesta important cadena hotelera de la nostra illa, però ens estan comunicant en aquests moments des de RTM que per un imprevist de darrera hora, en Willy sembla que no ens podrà atendre la telefonada, per tant, en aquests moments no podem garantir que tinguem aquesta entrevista, però tenim d'altres qüestions preparades, Pere.
Sí, mentrestant farem feina, telefonarem en Fernando Saura, biòleg i cap del projecte Life Duero, que s'està desenvolupant a la comarca de la Moranya per restaurar els aqüífers d'aquesta zona. Avui capvespre serà amo, participant a les jornades dedicades a l'aigua que organitza l'Ajuntament. És dimecres, per tant, entrarem a conèixer la història d'un comerç emblemàtic. Avui, la joieria Ciscló de Maó.
I mentrestant, anem a conèixer les notícies de la jornada. En Excel Camarassa, que sempre fa bona feina i que li agraïm cada dia que estigui una estoneta compartint amb nosaltres aquests minuts de ràdio i que mos posa al dia.
Doncs avui l'actualitat passa per Mo, per aquesta cinquantena de famílies que viuen a dos blocs de pisos de la zona d'Avinguda Menorca, que són propietat de la Sareb i que s'enfronten a increments inassumibles del lloguer, fins i tot a preus que es poden arribar a duplicar. La Sareb està enviant notificacions als inquilins perquè que subscriguin nous contractes de lloguer en condicions que qualifica d'assequibles i que en cap cas les famílies pagaran més d'un 30% dels seus ingressos. Ara Maó, que és qui ha denunciat aquesta situació, recorda que el govern d'Espanya fa pocs dies ha topat, mitjançant un reial decret, la pujada dels lloguers a només un 2% fins a finals de 2027. Per això, insta el govern espanyol que ordeni a l'anomenat banc dolent que negociï uns nous contractes, ara sí, assequibles per als inquilins. El seu portaveu és Jordi Tutzó.
Que s'apliqui una renovació dels contractes d'acord amb el Real Decret Llei firmat fa pocs dies que topava la pujada dels lloguers a només un 2%, per assegurar que les famílies que actualment hi viuen no es vegin desposseïdes del seu habitatge ni vegin fortament multiplicat el seu lloguer actual.
El PSOE, per la seva banda, ha denunciat que la tramitació del nou contracte de la ITV ha estat paralitzada durant més d'un any. Els socialistes asseguren que una vegada consultats els expedients, el procés ha estat aturat des de l'abril del 2024 fins al setembre passat, quan es contracta una empresa externa per elaborar un informe que ja havien fet prèviament els tècnics del Consell. Aquesta inacció, sosté el PSOE, ha perjudicat el servei que presenta mancances importants des de fa temps, amb cues per aconseguir una cita i multitud de vehicles circulant sense la ITV en vigor. Josep Pastrana és conseller del PSOE.
Consideram especialment greu que aquesta paralització hagi suposat una nova pròrroga del contracte, tot i el mal funcionament del servei, i que a més no s'hagi imposat cap tipus de sanció per aquests incompliments.
L'empresa ha presentat fins a dos plans de xoc per mirar de millorar el servei, però el Consell ho troba del tot insuficient i si no hi ha millores a partir del 15 d'abril, assegura que imposarà multes a l'empresa Certio, la concessionària de les ITV. I acabem parlant d'una persona que ha estat denunciada per avisar a temps real de la presència d'un control de trànsit a través d'un grup de WhatsApp. La Guàrdia Civil avisa que compartir aquests missatges posa en risc la seguretat viària i que, a més, pot sortir molt car. Els conductors alerten per missatgeria de la presència de controls policials a les carreteres de Menorca d'aquesta manera.
Guàrdia Civil en la rotonda de la Kawasaki, de los que vienen de Castel. Montando control, Guardia Civil en la rotonda de Sapau, dirección a Torret, Salgar, etc.
Picolinos en el cementerio de la York, camino en Gay.
Control Guardia Civil a la entrada de Castell.
Es refereixen als cossos policials metafòricament amb colors. Blau per Policia Nacional i verd per a la Guàrdia Civil. Sentim Paco Molines, el portaveu de comunicació de la Guàrdia Civil de Balears.
Toda participación activa en estos grupos, aunque se utilicen palabras clave con cualquier tipo de denominación, con la finalidad de alertar a otros usuarios sobre la ubicación de un control preventivo de seguridad vial o de seguridad ciudadana, son propuestos para sanción por parte de la Guardia Civil.
I és que alertar d'un control policial és un delicte i pot sortir ben car. Els avisos poden ser des de fer llums als altres conductors fins a sistemes més moderns com aquests grups de WhatsApp. La Guàrdia Civil ha aconseguit identificar el responsable d'un d'aquests missatges. Es tracta d'un home de 34 anys que va avisar a temps real d'un control policial molt a prop de Ciutadella. Ara ha estat denunciat i s'enfronta a una multa d'entre 600 i 30.000 euros.
I de poca broma. Moltes gràcies, Axel. Qualcuna altra cosa que ens puguis avançar, que estiguis fent feina?
Doncs explicarem que la plaça de director de l'Agència Menorca Talaiòtica porta mig any ja vacant després que fa uns mesos l'anterior director, Antoni Ferrer, dimitís i renunciés al càrrec per aquestes desavinències amb l'equip de govern arran de les obres de l'enllaç a doble nivell de Rafal Rubí.
A les 2:30 t'escoltarem amb atenció. Gràcies, company. Fins ara.
Que vagi bé.
Adéu.
Estic calentando, estic provocando pa que suba, suba, pa que suba, suba la temperatura. Estic buscando.
I què, va pujant ja la temperatura o no en aquests primers dies de primavera, Pere?
A veure, un grau a pujar respecte d'ahir, no sé si mereix aquesta cançó.
I tant que sí.
Temperatura, sí.
Tant, sí.
A veure si en pugeu un cada dia.
Sí, tingues una soneta et solet i veuràs tu quina caloreta que faja.
Hombre, estava un poquito mal.
És que en Pere té fred, encara.
No, en tinc avui, no. Un grau, tant la mínima com la màxima, que avui arribaran els 8 i els 18 graus, gràcies també a aquesta jornada molt assolellada que tenim. Si bé a partir del capvespre poden aparèixer alguns núvols alts sense importància. Vent entre fluix i moderat de llebeig, que girarà a tramuntana durant les pròximes hores.
A Colòmbia ara no anirem, farem una aturadeta i tot d'una tornarem a ser aquí.
Amanecer junto a ti, baby. Ya estoy calentando, ya estoy provocando.
El dia Menorca. Ara tornem.
IB3 Ràdio és diversió.
IB3 dona una mà a l'Associació per la Revitalització dels Centres Antics de les Illes Balears, ARCA. ARCA treballa per protegir el nostre patrimoni, cuidar els centres històrics i preservar la memòria dels nostres pobles i ciutat. Per més informació, podeu visitar el web arcapatrimoni.net. IB3, tots donam una mà a l'Associació per la Revitalització dels Centres Antics de les Illes Balears, ARCA.
IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
El dia Menorca. Fet a casa.
Canviant de tema, l'Ajuntament de Mo organitza avui capvespre una jornada centrada en el Dia Mundial de Saigo. Es farà a la sala d'audiències d'Esclaustre del Carme i hi haurà diferents experts i professionals que es reuniran per analitzar la situació actual dels recursos hídrics de la nostra illa i posar sobre la taula els reptes que tenim en quant a la gestió sostenible de saigo, l'estat dels nostres aqüífers i també la contaminació per nitrats. Un dels que hi participa és el menorquí Fernando Saura, que oferirà la ponència «És possible recuperar un aqüífer?» i donem a demanar-li abans si és així. Com estàs, Fernando? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Estàs al capdavant del projecte Life Duero, una iniciativa basada en solucions innovadores per millorar la gestió de l'aigua i recuperar també aqüífers a la zona de la conca del riu Duero. Conta'ns en què consisteix aquest projecte.
I doncs sí, el projecte justament a part de la problemàtica de que tenen molts d'aqüífers, que és l'extracció massiva i la contaminació de l'aigua. I aquest aqüífer, que és molt gros, és quasi 8 vegades Menorca de gros, també té aquest problema, no? com el tenim a Menorca també. I bé, l'abordam de moltes diverses maneres i diguéssim que no hi ha només solucions tècniques, sinó que s'ha de fer de moltes maneres, no? De temes socials, amb agricultors i també, clar, solucions basades en la naturalesa.
En aquesta zona és la comarca natural de la Moranya, que està situada al nord d'Avilés, entre Salamanca, Valladolid, Segòvia, és un terreny molt extens. Com estaven els aqüífers en el moment que vas començar aquest projecte?
Quan jo vaig començar, estaven molt malament i encara hi són. Vull dir, un aqüífer no recupera en un any o dos. Són projectes a llarg termini i bon, ja fa 10 anys que fem feina i ara s'està començant a recuperar i no ni siquiera segur que sigui per les nostres accions, vull dir, perquè també hem entrat en un cicle humit i ara plou més que fa 5 anys, per exemple. Vull dir que un aqüífer no és omplir, jo què sé, una banyera o una cosa així. És mal de fer recuperar un aqüífer. Es pot, però és mal de fer.
Clar, aquest hivern, per exemple, aquí a Menorca, igual que altres zones d'Espanya, ha plogut bastant, hem tingut bastanta aigua i tot i així els aqüífers no es recuperen. L'aigua que ha augmentat és molt poca i seguim en situació de presequera. Per tant, és per això que és un procés molt lent de recuperar un aqüífer que està contaminat?
Bé, són dues qüestions diferents. Una és que estigui contaminat, vull dir, això seria qualitat de l'aigua, i una altra que no tingui prou aigua, que això seria quantitat d'aigua. Uh-huh. Ha plogut molt, sí, el que passa és que encara que plogui molt, quasi tota l'aigua és superficial i se'n va. I se'n va finalment cap a la mà i no cap endedins. Perquè la velocitat d'infiltració depèn de moltes qüestions. De la porositat del terreny, dels temps que l'aigua sigui en el terreny I en general el que fem és drenar la terra perquè l'aigua fugi a de veres. I això és, clar, és un impediment per a la recuperació de l'aqüífer. A més, tenim moltes zones impermeabilitzades, per exemple, les ciutats. No, l'aigua va moltes hores per l'asfalt i se'n va. I no hi ha filtració.
Això és en quant a la quantitat i l'altre és el problema que tenim aquí a Menorca, el problema dels nitrats.
Exacte, sí. És un problema generalitzat. No és que sigui res excepcional. I el normal és això, que tret massa aigua i hi ha contaminació per nitrats i altres productes. I això és per un model de producció que tenim, que es va començar a saber dels anys 40-60, d'augmentar la producció i emprar nitrats per el creixement vegetal. I clar, els agricultors normalment posen més nitrats del que han de mestre, les plantes, o tal vegada plou quan ells s'han posat els nitrats i se'n van cap avall, i és el que tenim.
Uh-huh. I realment és possible recuperar un aqüífer degradat en aquest projecte que fa ja 10 anys que esteu fent a Life Duero? Com ho feis per tal de poder ajudar aquesta recuperació dels aqüífers?
La resposta corta és que es pot. La resposta llarga és que és molt difícil i s'han de fer moltes accions durant molt de temps i què fem? Hem comprat llagunes i fem recàrrega dels aqüífers amb aigua d'embassaments, per exemple. Fem feina amb agricultors perquè hi hagi perquè canviïn els tipus d'agricultura que fan. Bé, fem moltes coses. Hem canviat rius, hem llevat uns quants dessuts, hem rectificat els rius perquè estiguin en totalment fets malbé. Fem moltes coses i tot és bo, però és molt, molt lent. Perquè, a més, no podem influir en la quantitat d'aigua que causa el cel i només podem influir en l'aigua que traiem i com la tractem. Poc més.
Que totes les actuacions que es puguin per afavorir la restauració dels aqüífers són bones, però hi ha qüestions que s'escapen de les nostres mans, com bé dius. Fernando, vens a participar en aquestes jornades dedicades a l'aigua i a la importància de conservar, de preservar, de conscienciar la població. En quin moment te'n vas anar cap a la conca del Duero i vas començar amb aquest projecte? On vius tu habitualment?
Jo visc a Madrid. Jo faig feina en una empresa pública que es diu Trasatec fa 21 anys i he fet molt de projectes per tot arreu del món, la veritat. I ara fa 3 anys que estic fent feina com a cap de projecte en el Life Duero. Antes feia feina a la Fiscalia, General de l'Estat, en Medi Ambient, per exemple. Mm-hmm. He fet moltes coses sempre en Medi Ambient, però ara, en concret amb aqüífers, fa 3 anys que hi estic.
I de conèixer bé els aqüífers i el territori de Menorca, seria possible aplicar el model que esteu aplicant amb aquest projecte de l'empresa pública Traxatet aquí a Menorca? O podríem fer qualque cosa per als aqüífers de la nostra illa?
Sí, perquè la problemàtica hi ha bastantes similituds, vull dir, qualitat i quantitat d'aigua, els problemes són prou similars, no exactament igual, perquè, per exemple, a Menorca tenim també els problemes de intrusió salina i això és diferent, però hi ha moltes coses que són similars. La contaminació ve per l'agricultura, es poden fer coses, clar que sí, es pot fer recàrrega de l'aqüífer, es veu que no tenim embassaments d'on podrien dur aigua, però hi ha moltes coses que se poden fer, clar que sí.
I s'estan fent?
No ho sé. He de dir que em sembla que hi ha molt bons professionals, i però no sé exactament quines mesures s'estan prenent. Jo espero que avui també, quan sentin a Sònia xerrar i l'altra gent, sabré el que fan. Sé que hi ha també una planta de tractament de nitrats, vull dir que se fan coses. No sé a quin nivell ni a quina escala, però sé que sí que se fan coses.
Idò, serà avui cap vespre que ens ho explicaran en aquestes jornades dedicades al Dia Mundial de Saigo. Justament una de ses ponències és na Sònia Estradé Niubó, que és tècnica investigadora de l'OPSAM, i ella ens explicarà quina és la situació actual dels aqüífers a Menorca, i també hi haurà en Miquel Camps, de coordinador de política territorial del GOM Menorca, que parlarà de sa contaminació per nitrats, els orígens d'aquest problema i ses pràctiques agràries innovadores que s'estan fent aquí a Menorca. Sa tercera conferència a les 6:15 serà la d'en Fernando Saura. És possible recuperar un aqüífer, i ens explicarà el cas del Live Duero, en el que fa 3 anys que hi fa feina. I després seguiran encara amb més conferències. N'Agustí Rodríguez, geòleg, que ens ratllarà i ens presentarà el Pla Sostenible de l'Aigua del municipi de Mó, i després una taula rodona amb diferents exemples de bones pràctiques en gestió sostenible de l'aigua. A partir de 5 del capvespre, en Fernando està camí cap a Menorca, i mos veiem avui cap vespre a la sala d'audiències del Claustre del Carme. Gràcies i bon viatge cap a Menorca, Fernando.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Ens veurem aquest cap vespre. Adéu.
Estan escoltant El Dia Menorca.
Un dels altres convidats en aquesta jornada i com a empresa exemple de bones pràctiques és l'empresa local de lloguer de cotxos Autos Menorca, un sector, els del Rentacar, que necessiten molta aigua per fer nets els vehicles que lloguen en els seus clients. Tenim comunicació en directe amb Antoni Mas Ferrer, el director d'Autos Menorca. Com estàs, Toni? Bon dia.
Hola, bon dia, Clara.
Com gestioneu l'aigua en aquests moments a la vostra empresa, una empresa que té una flota més o manco d'uns 2.000 cotxos?
Correcte.
I com feu la gestió de l'aigua?
Pues des de fa més o menys 14 anys que tenim la instal·lació, les instal·lacions que emprem ara, reciclem aigua i estalviem més o menys un 40% de l'aigua. Això fins ara, i ara enguany muntem una depuradora. I seria, en teoria, passarem a estalviar el 100% de l'aigua. Tota l'aigua que emprarem es reutilitzarà i passarem a el que es diu residu zero. Aquesta és la teoria.
Aquesta és la teoria. Esteu tenint una nova depuradora que esteu en aquests moments instal·lant, Toni?
Ara estem, ara en teoria, entre aquests darrers dies de març i primera quinzena d'abril quedarà muntada, o antes de maig quedarà fet.
I de tenir un estalvi fins ara d'un 40%, però tot i així no era suficient, no, Toni? Perquè el vostre sector, al cap i a la fi, el que necessiteu, una de les activitats importants és entregar neta sa flota i els cotxes de lloguer als clients, i això requereix de molta d'aigua. Sí. Tens un poc de comptabilitzat, l'aigua que podeu fer, que podeu emprar en una temporada turística?
Sí, no, nosaltres gastem massa aigua. I sí, ara de cap jo crec que són unes 6.000 tonelades, i però la idea és reduir això a quasi zero. A veure, nosaltres, un cotxe, per fer un cotxe es tiren masses litros, i ara ja hi ha la tecnologia, que fa 14 anys no existia, per passar a no gastar aigua. O reemprar quasi tota l'aigua. Evidentment, hi ha una petita part, que és la que s'evapora, que no, però en teoria és mínim.
Uh-huh. I aquesta depuradora, com ha estat tota la investigació com a director? Perquè imagino que tot això és motivat personalment, no? De dir, això s'ha d'acabar, ara tenim tecnologia. Com ha estat tota la investigació i quin és el sistema d'aquesta depuradora que us permetrà reemprar tota l'aigua que feu servir?
Bueno, això és una empresa del País Valencià, que es diu Istobal, que és de les empreses líders de neteja de vehicles a Espanya o a Europa, no ho sé, i que ara té aquest sistema, són uns dipòsits aeris de tractament d'aigües. I es recicla tota l'aigua, es depura i es torna a emprar. Aquesta és la manera. Com encara no funciona, no puc dir com va. Et puc dir el que m'han dit de com anirà, però d'aquí un mes i una setmana sabré et diré que funciona. Però, bueno, en teoria funciona.
En teoria és aquest i esteu en ple procés ara d'instal·lació d'aquesta depuradora i, per tant, aquesta nova temporada turística ja seria una aigua que ja seria tota depurada, diguem-ne. Així és com t'agradaria gestionar l'aigua, Toni, o encara t'agradaria fer més coses a la teva empresa?
No, bueno, aquí, a veure, nosaltres intentem aportar tot el que pugui ser per deixar-se menys residus i petjada possible. I de nosaltres, pues, des de tenir cotxes elèctrics, de plaques solars, a reciclar aigua, i ara fent-se passa de en comptes de reciclar o estalviar un 40%, intentar estalviar el 100% o el 98%. Ho intentem, ho veurem. Però, bueno, seguiré això de sempre i intentar generar els menys residus i emprar el menys possible de recursos.
I d'avui formaràs part d'aquesta taula rodona com una de les empreses exemple d'aquestes bones pràctiques en aquesta empresa que teniu més de 40 anys d'experiència, una flota de 2.000 cotxes i, per tant, un gasto, una despesa important d'aigua amb unes 6.000 tonelades que teniu calculades més o manco. Com es presenta la temporada, Toni, ja que et tenim avui aquí en directe per al Rentacars?
Bueno, suposo que seràs similar a l'any passat. Bueno, són anys, bueno, anys que Menorca ha passat a existir més que fa 15 anys i hi ha més visitants, que això té coses bones i coses dolentes, però serà molt, bueno, jo crec que serà una temporada molt similar a l'any passat, com a referent.
Idò, t'agraïm moltíssim que hagis estat una estoneta amb nosaltres i avui cap vespre mos veiem a la sala d'audiències en el claustre del Carme en aquesta jornada dedicada a l'aigua per conèixer amb detall aquest i d'altres exemples. Gràcies, Toni, una abraçada.
Moltes gràcies, Clara. Fins avui cap vespre.
Fins avui cap vespre.
Adéu.
Adéu, idò, aquests són un poquet, fa ganes d'anar-hi, o no?
Sí, no,
i
a més, ostres, que les empreses tinguin aquest tipus d'iniciatives per l'estalvi d'aigua i per tenir en compte que és un recurs tan escàs, és motiu d'alegria, sempre.
I sempre recordant als nostres oients que podem ratllar d'exemples, podem ratllar de com recuperar els aqüífers, podem ratllar de tot, però que és important sebre i tenir consciència de tot el que podem fer nosaltres, que està a les nostres mans, també, en quant al consum d'aigua, per exemple. No sé si tu tens alguna pràctica d'aquestes, però l'aigua, quan tu et poses, vas a fer una dutxa i tens que treure aquella aigua freda que no hi ha qui es posi, sobretot en hivern, fins que es posa l'aigua calenta, ho pots posar, per exemple, dins una regadora.
També, sí.
I llavors
sí,
anar al jardí.
O, de fet, l'aigua freda és bona a primera hora
bueno,
del matí,
això sí,
diuen.
Això sí, però no tothom s'atreveix a fer-ho. Tu fas les xines, tu no llences aigua, tu no, directe. No,
sí, jo practic l'aigua freda al principi i després més calenta.
Aquells que no practiquen, si no l'aprofites, pots posar-hi, per exemple, una regadora i d'aquesta aigua la pots emprar després per regar el jardí. O aquesta aigua que s'obre dels gots després de dinar o després de sopar, també la pots emprar per rentar, per exemple, les plantes de casa. No? Per
de regar-les. Manera individual es poden fer mil i una coses.
I de consciència. A les 12:42 minuts anem a una pausa i entrem a comerços.
Sí.
On has anat?
A la joieria.
Ai,
una joieria coneguda. D'Adamo, al carrer Hanover.
Tot d'una i entram. Primer, pausa.
El dia Menorca. Ara tornem.
IB3 Ràdio és història.
Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
Una mica més mala bava,
sí.
Podríem dir.
Font de misteris.
Sí que hi ha històries del segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
Ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.
We'll be right back.
La informació més propera en les edicions insulars dels informatius d'IB3 Ràdio. Quan falta un quart per les 9, a l'informatiu matí pots escoltar un primer repàs del que és notícia a la teva illa. I després, a les 2:30, amb temps de l'informatiu migdia, el recull del que ha passat durant el matí amb les previsions pel capvespre. De dilluns a divendres, dues cites amb la informació més pròxima. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
Bon dia, és que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1:00 PM.
El dia Menorca. Fet a casa.
Avui a Comerços Emblemàtics entrem a la joieria Azizcló, un establiment amb més de 50 anys d'història. Molt emotiu, ha estat la teva visita, pel que sé.
Sí, ha estat molt emotiu. Hem anat a la botiga per conèixer les joies que hi venen, però també per recordar aquelles típiques figures de lladró que tant d'èxit van tenir fa unes dècades.
I d'hi entram.
Hola, bon dia.
Bon dia, ja ens trobam dins la joieria Azizcló. Ens ha rebut na Núria Domínguez, una de les propietàries d'aquest negoci, junt amb el seu germà gran, na Azizcló. Sí?
Correcte.
Bon dia, Núria, com estàs?
Bon dia, molt bé.
I us ho repartiu de manera que tu fas matins i ell fa que vespres. Ho teniu ben distribuït, això?
Sí, perquè jo vaig decidir en 50 anys tornar a la universitat i així, de manera, puc anar a vespres i faig feines matins.
Quan comença? Qui és l'impulsor d'aquest establiment?
Mira, el papà va ser el que va obrir el negoci, aquest el van obrir el 77, però ja venia d'abans perquè ell, en 13 anys va començar a fer feina, això devia ser sobre l'any 50 o per all, i va començar un negoci aquí a Mó, just molt a prop d'aquest, i quan ell jugava a futbol amb 20 anys, amb 20, 21 anys, i quan el senyor que tenia els negocis va jubilar, doncs ell va tenir la possibilitat amb els doblers que feia jugant de futbol, perquè se li donava molt bé, comprar el primer negoci, i aquell va ser l'inici de la història. I després va comprar aquest, van venir aquí el 77.
Per tant, gairebé 50 anys de la història de Azizcló, que rep el nom d'espapà, que no és un nom gaire menorquí.
No, ells van venir, el papà va venir en 9 anys aquí, a Menorca, ell era de Càceres, però. No estic segura si eren 9 o 11, però bueno, va venir molt jovenet de Càceres amb la seva família.
Va arribar aquí a Menorca i tot d'una va aprendre menorquí, i ja es va adaptar bé.
Sí, el pare Petrus, que tenia acció catòlica, li va dir que si volia jugar, que l'únic que li demanava era jugar a futbol, bàsquet, tot, perquè era excavar, diguéssim, va fer Salcàsser, diguéssim, el club esportiu Salcàsser, que l'únic que havia de fer era aprendre menorquí i ell res en 4 dies. Ja saps quan són els al·lots, tot d'una va començar a xerrar. I totes la vida amb sa mamà a xerrar en menorquí, res de castellà, vull dir que se va adaptar molt bé.
Un gran futbolista que va començar a tenir diferents negocis, va ser emprenedor pràcticament des de, no diria des de fiat, però des de molt, 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 molt jove. I aquí, a Azizcló, al carrer Hannover, va obrir les portes, però no com a joieria.
No, en aquell moment teníem ceràmica i souvenirs. Era també quan va començar a haver turisme, perquè aquí el turisme va començar sobre l'any 70, 70 i poc, i també va tenir molt clar que el primer que havia de fer era aprendre anglès. Ja me diràs tu amb aquella edat, però ell xerrava anglès. I sí, el primer va començar en ceràmica i després, al cap de 3 o 4 anys, ja vam poder posar la marca Lladró, que va ser la que més ens va donar nom, diguéssim.
Era una botiga de dues plantes, Lladró era el pis de dalt, eh?
Sí, però a la gent no li costava gens pujar, eh? Ara no pujaria ningú, perquè a la gent li costa molt, però abans era... Bueno, és que venia un creuer i tenia cola, saps? Venien amb el catàleg, els inglesos, i tenia un catàleg, era amics, com si tenien com un tresor. Venien amb una marqueta, tens aquesta? Vull dir, i inclús pels veïns, mira, és que el meu veí me demana si tens aquesta. O sigui, era una cosa... Lladró tenia molt de nom. De fet, ja veus, teníem museus a Nova York, teníem museus a Los Angeles, vull dir, en aquell moment era molt una marca molt famosa.
Per tant, el client entrava per la planta baixa, es trobava com una botiga d'articles de ceràmica i després, per anar a veure les figures de Lladró, havia de pujar per aquesta escalinata que veig, que vau construir, vosaltres?
Sí, com la veus aquí, és polida. De fet, quan van fer reformes la van conservar, encara que no fan servir el primer pis, però veus aquestes rajoles de gres, no? És molt xula. I dalt, era curiós perquè el papà va forrar, diguéssim, totes les estanteries darrere tenies un mirall. De fet, que la gent pogués veure la figura per tot el costat sense tenir que tocar-la, perquè clar, les figures d'allà eren molt, bueno, són molt delicades, tens les floretes i allò, doncs... Pues... No, era molt xula, la gent flipava quan arribava dalt.
Lladró, que va agafar tant prestigi que fins i tot hi havia gent que es pensava que era un material, no una marca.
Sí. No, ja t'he dit, tenia molta fama, molta. I bueno, jo, no és el meu estil, però considero que fetes eren una meravella.
Eren de porcellana,
sí,
eh?
Sí, porcellana. Després van treure una part que era gres, que eren, diguéssim, més realistes, més fosques, però la gent sempre se tirava més a la porcellana.
I els que es dedicaven a fer aquestes figures eren autèntics artesans especialitzats en fer aquestes figures de porcellana amb tant de detall.
Sí, nosaltres una de les coses que vam fer, òbviament, va ser anar a veure com se feien, no? T'ho expliquen, i quan veus que les figures, sobretot les que tenien floretes, que li feien cada fua, saps que tenien paciència, i després també hi havia peces que tenien, diguéssim, com una, ara no sé, menorquí, una mantilla, i la cosia, no me demanis com ho fem, perquè era porcellana, però tu anaves a la fàbrica i veus que ells cosien la porcellana. La tenien amb una textura... O sigui, era una cosa digna de veure. Si no ho veus, no saps la feina que hi havia darrere.
Sí, era fabricació purament artesana amb un material que és superfràgil, no?
Sí, i tant. Però una de les coses que te mostraven, que era curiós, és quan tu acabaves la visita, ficaven una figura dins una capsa i la tiraven tres vegades en terra. I després t'obrien la capsa i tu veies que la figura estava bé. Perquè tu veguessis que el packaging que duia era molt, molt... Bueno, jo no ho hagués provat, des de luego, no? Però ells de fàbrica ho feien i tu deies, ostres, mira lo delicat que és i no s'ha romput, saps?
Quan va ser el boom de realment aquest prestigi de Lladró?
Abans jo te diria que els anys 80 i els anys 90. Els 2000... Jo vaig començar aquí a fer feina el 95, 96, i ja t'he dit, o sigui, és que la gent feia cola. Vull dir, venia en creuer i era al·lucinant. O inclús la gent que te venia cada any... A més, la gent, els anglesos, que era el turista típic que venia a Menorca, era gent molt fidel, gent que venia cada any, i si venia i el tractaves bé, cada any te venia les mateixes dates... I bueno, ells ja t'he dit que venien super amb allò que tu li havies donat, aquell, res, un fulletó que potser tenia quatre fues, no te pensis tu que era res, però te venien com un tresor. I va ser boom. La pena és que després va haver moltes coses que van passar darrere, com el tema del canvi de la peseta a l'euro, i després ja no... quan va sortir internet, que clar, la gent ja podia comprar aquí o podia comprar a casa seva. Clar, les coses després van canviar molt.
I Lladró, l'empresa, va fer fallida com a tal, no?
Sí, home, encara funciona. Nosaltres ja no fem feina amb ells, perquè bueno, no mos va de baixar molt les ventes, però encara funciona. El que passa és que s'han especialitzat una mica, però encara intenten aguantar. El que passa és que han reduït molt de personal i, bueno, i ja no es demana com es demanava. També és que és una altra generació. Aquella generació era una generació de col·leccionisme. La gent venia i comprava una cada any perquè la posava a la vitrina. Avui en dia això ja no es fa, la gent jove no, o de la meva edat jo no fa això.
Quants anys dius que dus aquí a la botiga, Núria, i què recordes de quan eres una fieta? No sé si jugàveu aquí amb els germans. Què recordes de quan eres més petita?
Bueno, en aquesta no vaig jugar tant, perquè el papà en tenia diverses, i sí que es ve que jugava més a l'altre que tenien, que venia coses per apartaments i tal, i jo solia anar, que era la dependenta que hi havia allà, pues, era una dona gran, i ella, pues, jo hi anava i li feia com que jo li encomanava coses, i ella m'ho venia, saps? Bueno, les coses que m'han esfiat. I aquí pues, vaig començar els 95, 94, a fer estius, allò que fas un parell de mesos, perquè encara estic a l'institut, I després, quan vaig acabar d'estudiar, vaig venir a fer feina aquí, que devia ser el 97 o tal, però els anys aquells els tinc com uns records, perquè eren anys molt bons, o sigui, canviar moltíssim la cosa, però eren anys superbons. Clar, eren anys per fer doblers, que és el que, bueno, la generació de mon pare, és el que van fer, no? Emprenedors i treure negocis endavant. Ara ja és més complicat, però en aquella època té molt bons records.
Núria, el papà que se'n va anar fa 2 mesos, volem que aquesta secció d'avui, aquesta entrevista d'avui, sigui tot un homenatge.
Sí, ell era una persona meravellosa. De fet, quan es va morir, van escriure Facebook, gent de la seva edat, viatjants, gent del món del bàsquet o del futbol, perquè a més ell era bo a tot, és a dir, ell va començar jugant a bàsquet i després va tenir que triar perquè també se li donava bé el futbol i va triar futbol, no? Però molta gent darrere pues, va xerrar molt bé d'ell, i això, que la gent tingui tan bon record, és, per nosaltres és un orgull, perquè això vol dir que era una bona persona. Bueno, nosaltres ja ho sabem que era una bona persona, no? però bueno. Sí, fa molt poquet, està molt recent, però molt contents de tot el que va fer per nosaltres.
Que consti aquest agraïment, i tu, Núria, aquí obrint la persiana cada dia, què hi trobam aquí a Cisclo actualment? Perquè Lladró heu dit que ja no hi treballeu, però sí que hi ha figures i joies, eh?
Sí, l'any 2000, crec que va ser l'any 2007 o així, vam fer un canvi, perquè Lladró pues, ja no ens donava els nombres que havien de master i van pues, apostar per joieria. Van tirar per Majòrica, que bueno, a Mallorca ja molt, però aquí a Menorca hi havia molt poquet, per Swarovski, també marques així internacionals. I bueno, sí que tenim encara figures, això és Elisa, que era una marca de Barcelona, i bueno, ara també l'escultora es va jubilar, el qual tampoc podem tirar per aquí, però bueno, intentant mantenir un poc pues, el que era abans amb els nous temps, que la gent va més de coses per un mateix i no tant per decorar que seva.
Núria, moltes gràcies per atendre'ns, i un secret final. És bé que aquests dies està sortint a Jo en sé més que tu d'IV3, el concurs?
Ai, Déu meu, sí. El meu amo ja va anar diverses vegades i jo pues, no hi havia anat, i un dia li vaig dir, escolta, com pot ser que sempre vagis amb amics i no, però jo dic, jo que estic a la universitat bueno, i me puc defensar bé, i sí, estem sortint aquesta setmana.
Però sí, universitat, els capvespres, botiga matins, i encara trobes temps per anar al concurs d'IV3. Moltes coses, segurament herència del papà.
Bueno, ell mos va mostrar moltes coses i fer esport i sempre estar actius i sempre fer coses que bueno, que t'agradin, no? I és el que intent fer jo. Jo crec que ell no va arribar a saber que jo estigués estudiant a la universitat, perquè bueno, la malaltia no el va deixar, però jo estic segur que estaria orgullós, perquè no és tan fàcil casa, fiets, feina i fer-ho tot i treure la carrera sense cap tipus de problema. Jo faig la meva feina, m'organitzo 24 hores, m'agradaria que es tingués més, però són les que són, i bueno, ho vaig fent.
Núria, moltes gràcies.
A tu, moltes gràcies.
Forta abraçada per na Núria, moltes gràcies per explicar-nos un poquet de sa vostra història familiar i deixar-nos entrar a ca vostra, i un record ben sentit per a na Cisclo de part de tot l'equip del Dia Menorca.
El Dia Menorca.
I avui comencen els actes de Setmana Santa, per tant, cap allà va la nostra recomanació cultural del dia.
Sí, a les 8:30 a la parròquia de Sant Antoni Abat de Maó hi ha el tradicional pregó. Enguany a càrrec del matrimoni José Barber i Àngels Camps, tots dos amb un vincle molt estret amb la confraria de la Sang.
Pàtria també són paraules d'una llengua que vol entrar. Els qui canta el seu mal espanta, i jo cant per la gust de sa gent. Farem d'una manera batxada perquè s'escapi en els 5 continents.
Sa batxateta menorquina mos movia aferrats.
si els veïns mos entenien deu ser perquè sempre han compartit la mà i s'ha batxatat a removir escúlies cap i tothom se la sabia
que no aturis
la batxateta menorquina mos movia.
Sí, és que aquí quan sa batxateta menorquina mou Escolet i què més? El Capet també, eh? Mira, Escapet mou en Jordi, Escolet mou en Pere i jo em moc tot cap i cul perquè sa batxata sempre va bé, o no?
Sobretot la menorquina.
És que amb aquest ritme...
I love it!
Idò, vos sembla que m'ho anàvem amb ells, no? Sa batxateta, sí. L'escoltam i ballem, que avui hem tingut un dia... de bastanta
estès,
feina, així que a ballar, família, fins demà.
Soninats a cors a tantes vegues i tots els dinars de sort. Si volem cultura viva, hem de ser més que un record amb pinzellengues, grans artistes de balada i reggaeton. Som sa música a l'arrel i podem ser mestissatge folclòrics massa vegades per agències de viatges diàriament. Sa riquesa dels accents i sentir través sa batxateta menorquina mos movia aferrats. Potser els veïns mos entenien, deu ser perquè sempre han compartit la mà i sa batxateta.